La temporada 2025-26 comença avui.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Equador de la setmana, de la primera en la qual no estem pendents ni d'entrenaments, ni de rivals, ni de sortejos, desplaçaments, classificacions, ni play-off. La primera setmana de l'estiu, la primera sense competició i la primera en la qual ja estem amb el mercat en marxa, i que se mantengui, òbviament no és literal. David Movilla, Ferran Costa, Pau Fernández, Javi Morcillo, Alfredo Pedraza, i tot just fa dia i mig que estàvem celebrant encara l'ascens a Sant Roc. En el capítol del míster, de moment, sense novetats, més enllà del que ja dèiem ahir al Tribuna Preferent, sembla que Movilla té molt poques opcions de seguir i que costa moltes d'agafar-li el relleu. Tampoc hi ha cap confirmació de les possibles sortides dels dos joves i, de fet, l'únic que s'ha acomiadat ja és Pedraza, que apunta cap a la Lliga del Vietnam. D'aquí a una estona, però, compareix el president, Pau Morilla Giné, per valorar la campanya que acabem de tancar, la de l'ascens, però també per presentar les línies mestres del nou curs. Veurem si amb nom propis o no, amb decisions o simplement intencions, però el nou projecte comença avui amb aquesta compareixença del presi.
D'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de sol a Rocío García.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Joan García ja hauria donat el vistiplau per fitxar pel Barcelona, segons informen un munt de mitjans. Només falta que el conjunt culer dipositi la clàusula del fins ara porter de l'Espanyol. La selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per la fase final de la Nations League com a primera del seu grup. En el partit decisiu, ahir contra Anglaterra a l'RCD Stadium, victòria 2-1 amb dos gols de Clàudia Pina que capgiraven la diana inicial anglesa. Avui a les 9, per cert, Alemanya-Portugal, semis de la Nations League masculina, en directe a la U, demà és l'Espanya-França. I el Barça s'ha endut el primer partit de la sèrie de quarts de final de l'ACB a la pista de l'Unicaja. L'equip de Joan Peñarroya va haver de partir ahir en un partit absolutament boig per guanyar 97-101 a la pròrroga. Avui a les 7, Joventut La Laguna, amb avantatge de moment per l'equip tinerfeny. I aquí a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Serà avui un programa partit en dos. A la primera meitat, un informatiu d'esports amb Carlos López, amb esgrima, amb tir, amb vòlei, amb natació artística, però també passant per la nova Creu Alta, i un cop arrenqui la roda de premsa de Pau Morilla Giné, centrats íntegrament en aquesta compareixença del president arlequinat.
La notícia curiosa.
Pol Valentín és nou jugador del Preston. La part curiosa d'aquesta notícia és com ho ha anunciat el conjunt anglès.
Pol.
De quin partit no estarem pendents?
Forma curiosa. Lotte Rosengart a les 7, Copa de Suècia.
I a les xarxes socials.
La cosa va d'entrenadors. David Movilla a Twitter amb unes fotos amb els seus fills d'aquest playoff i deia així: mai podré tornar-vos tot el que us he robat. Només espero que algun dia entengueu que va tenir sentit. Honor al Sabadell. El basc no piulava des que va agafar les regnes del centre d'esports. I, per cert, dic que anava d'entrenadors la cosa perquè el Waterpolo Navarra ha acomiadat amb un emotiu comunicat el tècnic sabadellenc i ex del Club Natació Sabadell, Manel Silvestre, després de 17 anys al club.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant dos futbolistes, Gerai Sabariego i Jandro Moreno, Xavi Carrión i també Lourdes Becerra.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, mig quart de dues, ràpidament cap a la nova Creu Alta. Pau Morilla Giné compareix d'aquí a uns minuts, a dos quarts, si és puntual. És la roda de premsa habitual de final de temporada i podríem dir que també, com és habitual, hi ha molta teca, hi ha molt canvi a la vista al centre d'esports. D'entrada per l'ascens i després per qui ha de liderar i qui ha de formar part del nou projecte a Primera Federació. Després, ja us aviso, connectarem al Twitch de Ràdio Sabadell per no només viure i escoltar, sinó també veure aquesta compareixença. Però abans, perquè ens acostin l'última hora, tenim el Pau Vitori i el Sergi Garcés per allà. Sergi, què hem d'esperar d'aquesta roda de premsa d'avui? Com estàs?
Bona tarda. Doncs valoració de temporada, bàsicament. És el titular que se'ns ha donat a la prèvia d'aquesta compareixença. Gairebé diré que una compareixença feta amb la similitud d'ara fa un any, aproximadament, Adri, després del descens de Lugo, però com la mateixa realitat demostra, després d'un descens vam tenir una roda de premsa, una aportació de Pau Morilla Giner, dura, contundent, transcendent davant de l'escenari que se li presentava per endavant al Centre d'Esport Sabadell. Home, vull creure que tot el contrari del que ha de ser avui, després d'un tornar a la Primera Federació, un ascens celebrat com el que hem vist i com el que hem viscut al llarg dels últims 3 dies, doncs la valoració d'entrada segur que és molt més positiva. Caldrà estar, això sí, molt atents també a tot el que té a veure amb la projecció de futur a setmanes, mesos vista, precisament pensant ja, perquè això no s'atura, com bé saps, en la temporada 25-26.
Clar, és que al final el gran dubte per mi és si avui sortiran o no noms propis a la llum pública, decisions que s'han de prendre, qui serà l'entrenador, si hi ha jugadors que surten o no surten. O sigui que al final, com deien començar, no sé si només serà la intenció, però sense entrar al detall dels noms propis, entre altres coses, perquè m'imagino que això primer s'ha de decidir i després fer-ho per les vies habituals, no?, de publicar-ho, però al final sí que ens pot servir una miqueta de termòmetre de què hem d'esperar de cara a l'estiu.
Doncs no puc resoldre, ni a tu ni als oients que ens estan escoltant ara, el dubte, si més no. Insisteixo, a mi m'agradaria pensar que, home, pinzellades de futur hem de tenir. Que sigui amb noms propis o no, ja dic que ho veig una mica més complicat. Tant de bo que m'equivoqui i tant de bo que puguem posar-li allò fil a l'agulla o part d'aquest fil a l'agulla. Però no m'atreveixo massa més enllà del que ja comentàvem també a les últimes hores, que les coses com són. Si alguna cosa té el president del Sabadell, Pau Morilla Giner, és que és especialista en sorprendre'ns, en agafar-nos molt sovint amb el peu canviat del que intueixes que pot ser a el que ell té preparat. Perquè això sí, si alguna cosa també ens ha anat demostrant amb el pas del temps, és que allò que diuen en castellà, no dar punta de sinilo, no? Ja que estàvem avui molt amb el món del textil, ho té tot sempre molt controlat, diu el que vol dir i no diu més enllà del que diu i en teoria només s'ha de fer balanç de temporada. A la pràctica o a la realitat veurem si som capaços d'estirar una mica més de la llengua a Pau Morilla Giner a l'hora de fer valoracions ja més enfocades, com et deia, a la temporada 25-26.
Doncs estarem atents. D'aquí a no arriba 20 minuts comença aquesta compareixença. Els noms propis que ja vam comentar ahir al Tribuna Preferent, a no ser que em diguis el contrari, no hi ha massa novetat en el capítol de la banqueta amb David Movilla i amb Ferran Costa i tot el que ja vam dir ahir al Tribuna Preferent, amb les possibles sortides. L'únic que s'ha acomiadat allò formalment ha estat Alfredo Pedraza i, per tant, si no em dius el contrari, Sergi, ens emplacem a 2:15.
Sí, no hi ha més novetat que aquesta i a l'espera del que pugui passar. Per tant, tothom ha emplaçat, com dius, a l'antena i al Twitch a partir de 2:15 i anem en hora. La compareixença en directe del president del Centre d'Esport Sabadell, Pau Morilla Giner.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I per més informació, també el Pau Vitori ara fa una estona publicava un article a radiosabadell.fm amb aquests primers inputs del Sabadell 2025-26 a les portes d'aquesta compareixença. De seguida anem cap allà, però continuem amb aquesta espècie d'informatiu que avui hem preparat abans de la roda de premsa del president. D'entrada, amb un nom propi, el de Carlos López, i amb una entrevista ha tancat el sabadellenc la seva llarga i profitosa etapa al Club Esportiu Mercantil i en els últims dies el Pau Vitorí ha pogut conversar amb ell, amb el Carlos López. Aquest n'és el resultat. Més futbol aquí a l'Hotel Suís. El Mercantil ha anunciat en les últimes hores que el director esportiu Carlos López deixarà l'estructura de l'entitat per dirigir el filial de l'Andorra la pròxima temporada. Carlos, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, d'entrada, deixa'm preguntar-te si ha costat molt poc prendre aquesta decisió.
Bueno, òbviament ha costat molt. Vale? Al final porto gairebé 10 anys com a director esportiu, 5 anys com a entrenador, coordinador i a més havia tingut la sort de jugar de petit, o sigui que pràcticament tota la meva vida vinculada al club i la veritat és que no està sent uns dies fàcils.
Com ha sorgit també aquesta oportunitat de signar per una estructura? Ara parlarem també el cas concret, que és el Nàstic Manresa, però com ha sorgit aquesta oportunitat de signar per una estructura com la de l'Andorra?
Bueno, jo aquests últims anys havia deixat una miqueta davant de les banquetes. La temporada passada, com sabeu, vaig tenir la sort de portar el Xu Aguilar perquè el nostre marxada va marxar a l'Espanyol. Aquest any ho torno a deixar perquè era el que ja s'havia pactat i al final, òbviament, un va rebent coses, però jo ho tenia una miqueta aparcat. És veritat que quan et truca un club d'aquesta envergadura, doncs aquí comences a adoptar una mica, no? Molt més enllà de categoria o d'allò, és per projectes, per estructura, i és perquè crec que puc donar un pas i seguir aprenent una miqueta.
Uh-huh. A tot això el club també, no sé com s'ho ha pres, que entenc que bé, a través de, tal com hem pogut veure el comunicat de les xarxes, però fins i tot si heu fet la feina de deixar tancat una mica el relleu o la feina, l'estructura de cara a la pròxima temporada.
Sí, al final, com hem dit, no? Jo porto allà moltíssims anys, jo vaig entrar sent molt jove i molt desastre moltes coses i ara marxo, soc més gran, soc pare i la veritat és que molta part de la meva formació i educació ha sigut al club, per tant és molt més enllà que de les fites esportives que hagin pogut fer o deixar de fer. A partir d'aquí el Jordi, com sabeu, per mi és com el meu pare directament i ell ho entén i llavors em va dir una frase que va ser el que em va fer prendre la decisió, que ella em va dir: "Hòstia, Carlos, si tu tens molt clar, crec que pot ser molt bo per tu i també crec que pot ser bo pel club." Perquè al final és veritat que crec que la gent ha de passar i jo penso que també hi haurà gent al club que donarà un pas endavant i això també pot ser important per l'entitat.
Mm-hmm. Expliquem també, com dèiem, que aquest filial de l'Andorra és el Nàstic Manresa, que fins l'estiu passat no tenia equip sènior, però que va comprar, es va fusionar amb l'Artesa per tenir aquesta plaça primera catalana. També hem de dir, Carlos, que al final és una plaça coneguda, no? Perquè gairebé fa una dècada allà vas fer un doble ascens de preferent a Divisió d'Honor. Per tant, entenc que vas a territori conegut.
Sí, sí, òbviament hi ha un punt i hi ha una miqueta, no molta gent, però encara queda una miqueta de gent de la meva època. Hi ha el president d'Honor, sí que és veritat que el club, gràcies a Déu, doncs ha canviat molt per bé, no? També suposo que per la feina dels que vam estar fa molts anys. I la veritat és que ara et trobes doncs, una miqueta l'essència aquesta del Nàstic de Manresa sumat amb la superpotència que és l'Andorra, que a nivell professional és espectacular, tots els recursos, com tu posen tot, i ja et dic, molt més enllà de la categoria o no del filial, és totalment un tema de projecte i de creixement professional en molts més àmbits que no només entrenar.
Uh-huh. Precisament et volia preguntar per això també, no? Entenc que serà diferent aquesta aventura sota aquest paraigua de l'Andorra. No sé si allò, a través de negociacions, de reunions, si ja has pogut copsar en què canviarà l'experiència del Nàstic Manresa de fa gairebé una dècada, com dèiem, a la que comença ara ja les pròximes setmanes.
Sí, sí, ja et dic, des del primer dia que vaig fer la primera reunió, doncs es nota doncs, tant amb en Giri com el Jaume, que és el director esportiu de l'Andorra, a l'Edu, que és el responsable de la plantilla, doncs la veritat és que és el que et deia, no? Que hi ha una mica d'essència dinàstic, però ha entrat una potència molt forta que crec que és molt positiva, tant pel futbol base, perquè ells els interessa, com per la gent que estem una mica més a dalt, no? De poder doncs això, viure una estructura totalment professional que és sota el paraigües de l'Andorra.
Al final competireu també, Carlos, a Primera Catalana, una categoria que a més coneixes prou bé, no? Vas estar en el seu dia al Sabadell Nord, al Sabadell B, una mica més amunt també amb l'Igualada, amb equips com el Rubí. Per tant, no t'agafa de nou aquesta Primera Catalana, si bé és cert que hi ha hagut aquesta reestructuració, també ha entrat la Lliga Elite, però que coneixes molt bé aquest món, no?
Sí, tinc la sort d'haver viscut experiències xules. El filial del Sabadell, per exemple, és un gran exemple, no? Em trobaré un altre cop doncs, una plantilla molt jove aquí a Andorra, no? Amb un nivell molt alt, però que també té aquest hàndicap de competir gent jove, que al final també és el que a mi m'agrada. I també ha sigut un petit hàndicap, per això et deia, no? Que segurament no és una cosa de categoria, perquè podria haver entrenat una categoria més alta, però sí que és un tema de que és un filial i és gent jove i és el que porto dedicant-me tota la vida i crec que és on estic més a gust.
I acabo, Carlos, del mercantil que t'emportes, perquè al final ho deies ara, ho has anat explicant, però gairebé 10 anys com a màxim responsable esportiu de l'entitat. Entenc que vaja, deies que abans que eren dies difícils, dies de molts records també, no? Entenc.
Sí, com bé dius, no? Al final jo crec que ara mateix no sóc conscient encara, no? Tinc la sort, torno a repetir, que jo ara vull aquests dos mesos acabar de planificar tot, però sobretot disfrutar de la gent. Allà els hi vaig dir que jo no vull cap parafernàlia, que al final el mercantil és molt gran, però sí que els hi he demanat a tots els companys que em deixin disfrutar d'ells dos mesos, perquè crec que és el més bonic que em puc emportar. I ja et dic, no, ara mateix no en sóc conscient. Des d'ahir que vas portar la notícia, òbviament molt agraït per totes les mostres de carinyo, ja no només de la gent del club, sinó d'altres coordinadors, altres entrenadors, gent del futbol català, i la veritat és que estic molt sorprès, no ho esperava. I a partir d'aquí, això no és per Carlos López, això és pel Mercantil, perquè el Mercantil és un club molt gran. A partir d'aquí, doncs, bueno, jo necessito assimilar-ho, necessito, com et dic, disfrutar aquests dos mesos, i segurament deixarem anar alguna llàgrima por ahí, però, bueno, la vida és així, jo els hi desitjo el millor, sempre que em necessitin estaré, i qui sap, potser algun dia en el futur, doncs torno a treballar, doncs, allà i segurament vindré pues, més format del que estic ara. Per tant, ho deixem una miqueta en stand-by en el futur.
La porta queda aquí una mica oberta pel que pugui passar.
Doncs, sempre.
Sempre. Carlos López, ja fins ara el que dèiem, director esportiu del Mercantil, a partir d'ara nou entrenador del Nàstic Manresa, filial de l'Andorra a Primera Catalana. Gràcies i felicitats per aquesta oportunitat.
Moltíssimes gràcies i sobretot a tots vosaltres per sempre el seguiment de fer del futbol de la nostra ciutat.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
La conversa que mantenia el Pau Vitori amb el Carlos López ara fa uns dies. Obrim bloc poliesportiu amb el doble bronze del club d'esgrima Sabadell Jaume Viladoms al Campionat d'Espanya de Floret Sènior, celebrat a Gallur, a Madrid. En individuals, l'Arnau Gomà va compartir la tercera plaça amb l'Álvaro Marcos, només superats per l'or del Carlos Llavador i la plata del Nacho Bretó. El president de l'esgrima Sabadell, August Algaró, analitza així l'èxit aconseguit pel seu tirador.
Tens esperes, no?, quan vas a competicions. Sí que teníem clar que un primer i un segon lloc individual era molt, molt difícil, perquè els dos tiradors que van quedar primers i segons eren un nivell molt superior, diguéssim, al de la resta. Llavors, realment, la fita assolida per l'Arnau és molt, molt important, perquè és una plaça molt disputada, no?
L'Eric Fernández, també de l'esgrima Sabadell, va fregar també aquesta plaça de podi, caient en el duel de quarts de final. El Garó ha volgut destacar el seu paper i el de la resta de joves tiradors de l'entitat. El bronze de Gomà, tot això, es va repetir també en la competició per equips, or pel Club Cardenal Cisneros, segona plaça per l'Ateneo i el bronze pels sabadellencs i, a més, amb una remuntada èpica, com l'ha definit el president.
També fem un bronze molt lluitat. A més a més, va ser l'assoliment d'aquest tercer lloc, va ser espectacular. Anàvem per darrere del marcador totes les fases, no?, tots els recanvis, i arribem a un final amb un 38 a 40 en contra. I l'Eric, mira, justament l'Eric va girar el resultat i vam acabar guanyant 45 a 42. Va ser realment molt emocionant, molt competit, i demostra, doncs, això, que tenim un molt bon nivell.
Un bronze sènior aconseguit, tot i la joventut dels tiradors sabadellencs, alguns dels quals encara en edat júnior. I més èxits per les entitats locals. Xus Oviedo ha batut el rècord d'Espanya de carabina en 3 posicions 50 metres a Mollet, a la Copa Federació d'Armes Olímpiques. El tirador badiguenc del Club de Tir Sabadell va proclamar-se campió en una jornada rodona. Va fer el rècord estatal a la classificació i va millorar-lo a la final.
Contentísimo, todavía no me creo haber batido doble récord de España, tanto en clasificación como en final. Y luego, aparte, pues también el haber realizado marca internacional para poder salir a competir, pues es que es lo que he estado luchando durante todos estos meses, que por desgracia pues no he tenido buena suerte con rifles anteriores, y que esté saliendo a día de hoy, pues estoy pues muy contento, muy motivado.
A banda del triomf individual a la categoria sènior, Oviedo també va guanyar per federacions, representant en aquest cas Catalunya, amb Raúl García Andújar i José Antonio Patus com a companys. El de Badia del Vallès creu que la feina de base que portava temps fent va aflorar a Mollet.
Estoy muy contento con todo el trabajo que estoy realizando. Me siento muy agradecido también por el apoyo de las personas que me acompañan en el día a día. Siempre hay que hacer caso a la frase de que el trabajo al final se demuestra, en algún momento sale, puede salir en cualquier competición, en cualquier resultado, y es cierto que a veces las cosas no salen, pero está claro que si trabajas, pues en algún momento sale solo.
Aquest diumenge, una nova oportunitat perquè torni a sortir aquesta feina. Xus Oviedo marxarà cap a Alemanya per competir a la Copa del Món de Munic. Ho faran dues modalitats, 10 metres amb aire comprimit i 50 metres, 3 posicions amb calibre 22.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Insistim que estem pendents de la compareixença de Pau Morilla a Giner. De seguida tornem cap a la nova Creu Alta. Abans, voleibol. La branca masculina de vòlei del Club Natació Sabadell està d'enhorabona, ja que podria tenir la temporada que ve el primer equip a Superliga 2 i el segon just per sota, a la Primera Nacional. El sènior B s'ha proclamat campió de Primera Catalana i també de les fases d'ascens, superant el vòlei Murcia Santomera per 3-1 a la gran final. La plantilla, molt jove, està dirigida per Camilo Caro y por aquí escoltem Sebas Tunino.
La cantera del club no solamente tiene buenos jugadores que participan con nosotros todo el año, sino también que se complementan con chicos que también están en Blume y que algunos también forman parte de la selección española. Así que era un sueño que pudimos llevar adelante, era muy auspicioso. Yo les prometí que podíamos estar ahí en la fase de ascenso, y no solamente llegamos a ella, sino que encima, ya te digo, campeonar en Cataluña, que no lo habíamos hecho nunca, campeonar en la fase, la verdad que es la fresa del pastel, ¿no es cierto?
Un pastís, però, que ara costa una mica d'empassar, ja que el principal entrebanc és el de sempre, els diners. A la secció ja busquen suports per cobrir els costos de jugar nacional. Zunino ha aprofitat la vinentesa per fer una crida i poder sortir al tercer graó del vòlei estatal.
Ojalá se pueda, estamos luchando y aprovecho el medio para poder disparar el que estamos necesitando, sponsor y apoyo económico para poder ir adelante con este sueño. Creo que el club se lo merece, que estos chicos y esta generación de jugadores que tenemos y que vienen se lo merecen, porque la idea del club siempre es estar jugando arriba y esta es la forma, ¿no?
En els pròxims dies s'ha de confirmar si aquest filial, si aquest sènior B masculí del Natació Sabadell pot fer efectiu l'ascens de categoria, o és un altre cas com el de l'Oar Gràcia femení, és a dir, que ha hagut de renunciar a or per motius econòmics. Repassem informacions en format més breu. Txell Ferrer ha aconseguit la seva segona medalla a l'Europeu de Funchal, a Portugal. La nedadora artística del Club Natació Sabadell s'ha penjat l'or a la rutina lliure d'equips amb la selecció espanyola, una competició en la qual només hi han participat 4 combinats. Itàlia ha quedat segona, Israel tercera i la República Txeca quarta. Avui, a les 5, hora d'aquí, Ferrer torna a saltar a l'aigua a la piscina de Madeira per competir en la rutina tècnica tècnica d'equips. Més coses, l'hoquei Sabadell ha tancat la temporada amb una derrota del sènior femení a Bigues i Riells. Les arlequinades van caure per 11-2 a la pista del quart classificat amb els gols d'Anna Catasús i de Núria Villalba. L'equip de Joan Esteve ha tancat la segona femenina al fanalet vermell amb només 6 punts i 2 victòries en 32 jornades. Els dos sèniors masculins del club ja havien tancat la temporada una setmana abans. I noves renovacions anunciades al Club Natació Sabadell de Futbol Sala Masculí. El capità Josep Maria Martínez continuarà una temporada més defensant la porteria nedadora. Serà el 6è any de l'exjugador de la Pia amb el club. És la segona renovació confirmada a l'equip després de la d'Àlex Llamas, la tercera, la que acabem de conèixer fa tot just uns minuts. Dylan Moreno, imprescindible per Jordi Marín i que continuarà amb la samarreta del conjunt nedador. I el que fem ara és anar a la publicitat, minut i mig, i seran 2:15. A la tornada connectem directament amb el canal de Twitch de Ràdio Sabadell per seguir amb el Pau Vituri i el Sergi Garcés la roda de premsa del president del Centre d'Esport Sabadell, Pau Morilla Giné.
Atenció, Sabadell. Pedro Capó, un dels grans noms de la música llatina, arriba a Sabadell des de Puerto Rico. El guanyador de 3 Grammys llatins actuarà en el seu únic concert a Espanya aquest any, dijous 13 de juny, al Parc Catalunya. Prepara't per cantar, ballar i vibrar amb èxits com Calma i molts més. Entrades a la venda a la web oficial del club csabadellfc.com. No et quedis fora d'una nit inoblidable. Un concert organitzat pel Centre d'Esport Sabadell amb la col·laboració del Festival Observa. Ràdio Sabadell, emissora oficial.
Cada dimecres de 9 a 10 del vespre us expliquem les novetats teatrals de Sabadell i de més enllà. La programació local, entrevistes, reportatges, curiositats històriques, musicals. Comentem estrenes de la capital, valorem la cartellera dels cinemes. Més de 300 programes parlant de teatre. Parlant de teatre. Podeu seguir-nos a Instagram i també a TikTok i podeu recuperar tots els programes a Spotify i al web i l'app de Ràdio Sabadell. El programa temàtic de teatre i arts escèniques de la teva ciutat. Amunt al taló.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Amunt al taló.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Descobreix el nou Volvo EX30, el SUV 100% elèctric més compacte i sostenible. Fins a 476 km d'autonomia. Pantalla central amb Google i Apple CarPlay sense fils. Seguretat d'avantguarda. Des de 28.400 euros. A Turismes Vallès, Rambla Ibèria 201, Sabadell. Volvo EX30. Petit en mida, gegant en innovació.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Fa un any estava en aquesta mateixa sala fent balanç i avui faig el mateix. Crec que sortir a parlar i explicar és una obligació primer institucional. No podem controlar moltes vegades el que ens passa, però sí que podem controlar com fem les coses i en aquesta santa casa les intentem fer bé. Jo crec que donar la cara a les dures i les madures és fer les coses bé i per això estem aquí. També crec que és una convicció personal. Molt personal meva. Aquí hi ha un grup de persones que són o som propietaris d'unes accions però i que afortunadament crec que com a arlequinats en tenim sort, que són gent que s'estima el club, però els veritables propietaris del sentiment són els socis, els aficionats. I mentre jo hi tingui a dir, em comprometo sempre a compartir impressions i a fer balanç de manera pausada i de manera honesta. Avui estructuraré
la discussió en diverses parts. La primera és exactament igual que l'any passat. Els que tenen memòria recordaran que vaig fer exactament el mateix. La primera és la part esportiva, fer una mica de balanç. La segona és la part institucional i la tercera és la part econòmica. Després, absolutament oberta a preguntes dels que esteu aquí, perquè ja sabeu que aquí no ens amagarem mai. Balanç esportiu, començaré a parlar pel primer equip masculí, i dic això perquè estem tots molt contents, però aquest club és molt més que un equip, primer equip masculí. El primer equip masculí ha assolit, òbviament, l'ascens a primera federació i evidentment s'ha de valorar. Ascendir és molt difícil, crec que és molt més difícil del que sembla des de fora. Aquestes competicions, inclús segona ref, no tenen res a veure amb el que era la categoria equivalent fa uns anys. No té res a veure a nivell de pressupost, a nivell d'estructura, a nivell de clubs. Tindrem un club gran com el filial del Barça jugant a segona ref, tindrem un club gran com el Cornellà jugant a tercera ref l'any que ve. Estem competint en projectes molt potents i no és fàcil. Sabeu que jo sóc de Sabadell, hi ha gent que quan em veia pel carrer aquest any em parava i em deia: president, som el Sabadell, hem d'ascendir, és el mínim. I jo pensava, jo els deia, ho intentarem, sempre els dic el mateix. Però jo pensava, no sé, és el mínim, què és el mínim, no? La realitat és que ningú té el dret de vivir a pujar. No, tenim un escut meravellós i tenim una història meravellosa i una afició meravellosa, estem orgullosos, però això ens hem de guanyar feina i ser molt conscients de la dificultat. Hi ha hagut 30 equips des de la nova estructura de primera i segona federació i tercera federació, hi ha hagut 30 equips que han baixat, només 4 han aconseguit pujar l'any següent, 26 equips no han pujat. I aquesta llista està plena, aquesta llista d'equips que no han pujat, està plena de clubs magnífics. Nosaltres ens creiem que som un club magnífic, i ho som, i per mi i per tots els que estem aquí som el millor. Però aquí hi ha clubs com el Badajoz, o com el Logroñés, o com el Numancia, o com l'Atlético Baleares, que són clubs grans, magnífics, que han baixat i no han pogut pujar l'any següent com nosaltres. A més, aquí la pressió és intensa. Em sembla que això ho vaig dir l'última vegada que vaig sortir a donar la cara, quan realment la cosa estava, o semblava estar molt malament en el punt aquest d'inflexió, abans del punt d'inflexió, i la gent es posava les mans al cap. Però jo, com que soc de Sabadell, m'ho puc permetre, i a més perquè quan estimes algú no li dius allò que ell potser vol escoltar o ella vol escoltar, li dius la veritat, o la teva veritat. I la meva veritat és que aquí a Sabadell la pressió es nota, és un fet. Quan tenim un mal partit es nota, quan perdem 0-4 amb el Sant Andreu es nota. Hi ha molta gent que em va venir a recordar i a felicitar per les vacances després del partit del Sant Andreu. Quan tenim un mal partit a Terrassa es nota la pressió. És evident, tot evidentment depèn també de com afrontes la pressió. A mi m'encanta la pressió, però i és benvinguda, és una mica com el vent, quan va de cara és difícil, i quan va de cua és collonuda. Jo crec que sempre és com et posiciones, no? Com posiciones les veles. A mi m'ajuda la pressió personalment, però n'hem de ser conscients que la pressió existeix, i aquí a Sabadell és una realitat i la podem negar, però ens estaríem enganyant a nosaltres. Si em permeteu, voldria fer una mica de resum molt ràpid de les claus de l'ascens, sobretot sempre pensant en el futur, perquè ara mirem cap enrere, però és un mirar cap enrere per intentar fer balanç i extreure conclusions, i sobretot si identifiquem coses que han funcionat, amplificar-les, i si identifiquem coses que no han funcionat, absolutament les canviarem. L'any passat jo vaig donar un cop de puny metafòric a la taula, i el cop de puny el faig igual, perquè si fem el que hem fet aquest any no ens arribarà a primera ref, no ens arribarà. Hem de ser molt millors, tots, els que estem aquí, els que estan a fora, els que estan competint, tot igual, Per mi, bueno, potser la gent s'espera que jo estigui ara dient que tot és de color de rosa i no, estem contents totalment, ho valorem absolutament. Crec, com us he dit, que estem en aquest 10% dels equips que han estat capaços de pujar després de baixar i ens fa especials totalment. Però l'autoexigència no va dels resultats. Per mi va d'un procés que no acabarà mai. Claus de l'ascens. Aquest ascens no s'explica sense els jugadors. L'any passat jo vaig repartir bastant, perquè era la meva veritat, i aquesta veritat meva és que sense un grup d'herois capaç de ser bons jugadors i bones persones, han demostrat una virtut com a club, com a grup. Quan van mal dades, han treballat més. Quan han caigut, s'han aixecat. Quan els critiquen, no s'han tirat o s'han culpat a la resta o a l'entorn, sinó que han aprofitat per estar encara més junts. Quan la vida els hi ha donat un cop, com tots hauríem de fer, han agafat la tovallola i no l'han tirat, l'han utilitzat per aixugar-se la suor i potser i tot les llàgrimes i continuar. Hi ha hagut fases de la temporada, i la sabeu tots, que el més fàcil era desconnectar-se, era dir, bueno, probablement no acabarem fent gran cosa, evidentment hem de salvar la papereta, no volem ser els antiherois de Lugo, però mira, pensem en l'estiu i aquí acabem. No ho han fet. Han fet tot el contrari, amb humilitat i amb orgull. Aquesta és la cultura que volem, és una cultura molt difícil d'obtenir. Jo ara en parlaré de gent que ha tingut molt mèrit en aconseguir aquesta cultura, aquesta intangible de que quan et van malament les coses apretes i no et desconnectes. Si em permeteu, en honor a aquest planter, a mi m'agradaria llegir un poema de Jordi Ripoll i Tutó, que ens ha deixat fa uns dies i que és el pare de Ton Ripoll. I crec que és un poema que reflexa exactament el que ha fet aquest planter i el que ha fet el seu fill també. Es diu Seguim. Insòlites les passes que la vida, gasiva o generosa, ens imposa. Que siguin una oportunitat, deu dependre de cadascú. Ara, calma a fora i quietud a l'ànima. Seguim. Desistir és trair-se. Gràcies al planter. Sou uns herois. Uns herois d'Eibar i uns herois de Múrcia. I uns herois d'Olot, que és quan tot estava més difícil. Us veu aixecar i nosaltres la felicitat que tenim és amb molta part gràcies a vosaltres. Vull agrair també molt especialment a David Movilla, ha liderat aquesta segona part del projecte amb convicció i amb una capacitat molt admirable de gestionar la pressió. Ha mantingut el rumb, ha aguantat crítiques, ha parlat clar i ha esperat a que els resultats li comencessin a donar una mica més de raó. I dic els resultats perquè els inputs que rebem i que a nivell de números veiem inclús en aquestes fases de resultats tan lamentables, ens deien que els resultats acabarien venint, però és complicat. És complicat per quan no arriben, és frustrant, i aquest senyor ha estat molt capaç de construir un equip que ha competit amb majúscules. I d'això n'hem estat molt, molt orgullosos i agraïts. Eskerrik asko, David, zure ahaleginak eta lanak Sabadell beste maila batera eraman du. Si em voleu dir el que vol dir, ja us ho tradueixo després. El David segur que ho ha entès. Un incís per una persona molt important també, que és el Conrad. És un entrenador que és un orgull per tots nosaltres. És part d'Olímpia i és molt més que un entrenador. Sense el que va fer ell, sense els 3 punts aconseguits a la Dani Jarque, no hi hauria hagut Eibar, no hi hauria hagut UCAM Múrcia. M'agradaria també agrair-li molt sincerament a Lucas Viale. Estàvem aquí fa un any, tu i jo, parlant de funk i rock and roll. De funk n'hem trepitjat molt, si voleu després. Jo m'he fet notes aquest any a un diari, una espècie de diari que potser en algun moment el publicaré i si a la gent li interessa. Reflexions, un president, durant una temporada de Dragon Khan. I podem parlar, si voleu, de funk, però ara no. Em vull centrar en el Lucas. El Lucas va fer una plantilla absolutament o pràcticament nova, amb dificultat. Però és que a més amb la pressió de ser el director esportiu de l'equip de la seva família. El Lucas és un tio molt exigent, ho sabem, i molt autoexigent. També ho sabem els que el coneixem. I ser autoexigent és meravellós, però també és una putada. I permeteu-me l'expressió maldita. És una mala passada perquè és una pedra que has d'anar portant. I jo quan el veia a les nits, jo sortia de nit d'aquí i el veia o veia el cotxe blanc seu a fora, sabia que aquest senyor havia d'aguantar desqualificacions, havia d'aguantar decir el gendre de què. Home, jo sé el gendre de Soteres, orgull, però ja sabem per què ho deien. S'hi ha deixat la pell i a vegades la salut ha pujat al club per sobre seu, ja té, és complicat, i això només ho fan els que estimen el club com a seu. Així que gràcies, Lucas. Gràcies a tots els treballadors i voluntaris del club, els que esteu aquí i els que no estan, per fer funcionar cada engranatge, sovint en silenci. L'any passat, una de les conseqüències d'aquest cop de puny metafòric era redimensionar el club a la nostra realitat i també demanar molta més autoexigència, jo el mateix, però a tots nivells. Heu respost a la crida i heu demostrat esperit de superació i heu demostrat que hem recuperat allò que sense voler, però a vegades es perd, que és l'essència arlequinada. I miro aquí a un senyor que, quan mirem al diccionari la definició d'essència arlequinada, ja sabeu de qui em refereixo. El seu nom és Jordi. Em permeteu també que li doni les gràcies a la Belén, no com a família, sinó com a, realment com a president i arlequinat, evidentment. Sé que tots t'ho han dit o t'ho han dit molts dels jugadors i del cos tècnic i encara que no t'agradi que ho digui, jo ho reitero, sense la feina que has fet, però bona o més, que té nassos, no estaríem celebrant l'ascens. Ha sigut una temporada de Dragon Khan i de la mateixa manera que aquests jugadors no s'han deixat anar, tu has donat les eines que els hi han permès ser capaços de no deixar-se anar. És un deute que crec tots, i jo evidentment particularment, tenim amb tu i crec que és de valorar. Gràcies, Belén, gràcies. L'última cosa que ha estat clau per mi és l'estabilitat. L'estabilitat és un altre personatge de tota aquesta temporada. Quan van mal dades, lo normal del món, el futbol sobretot, i a mi sempre em sorprèn això, és començar de nou. A mi sempre m'ha sorprès aquesta sensació que jo tinc de que en el món del futbol la gent té molta tendència, amb bones intencions i amb una càrrega emocional important, de si alguna cosa no funciona, en comptes d'intentar
Hem perdut un moment a l'antena de Ràdio Sabadell, al 94.6 de l'FM i a radiosabadell.fm, aquesta compareixença de Pau Morilla Giné, del president arlequinat. De seguida tan bon punt recuperem la connexió amb la nova Creu Alta, escoltarem ara que estava parlant precisament d'estabilitat com una de les claus d'aquest ascens, d'aquest retorn a la primera de canvi de segona a primera federació, després que el president Arlequinat hagi esmentat diferents figures. Recuperem el so allà.
De Sant Andreu i potser inclús el partit de l'Atlètico Baleares, on realment ens vam permetre o ens vam mereixer guanyar i no ho vam fer. Aquí el que no vam fer és apretar aquest famós botó de l'autodestrucció que deia el millor entrenador de la història d'aquest club i que ha estat entrenant el Huesca aquesta temporada. Recordeu que aquest senyor ens deia: si ens estimem el club, intentem no apretar aquest botó d'autodestrucció molt sovint. No ho vam fer, aquí jo trec pit, perquè estic orgullós de que la decisió era la correcta. Ens podia haver sortit malament, però a vegades prens la bona decisió i et surt malament, però jo estic convençudíssim que si no tens estabilitat de projecte, mai aconseguirem el que volem. Amb el qual, com que aniran mal dades en el futur, segur, perquè la vida va d'això, tots ho sabem, celebrem, però la vida ens dona molts cops i hem de recordar sobretot on érem al febrer i al març, quan feia molt de fred a fora i molt de fred a dintre. En aquesta estabilitat, l'Adam Rothstein és una peça fonamental. L'Adam, com jo, i en tenim molta sort d'això, sap que els èxits no s'aconsegueixen d'un dia per l'altre, és una persona responsable, que es pensa les coses amb preparació, que diu que no en sap de futbol, però en sap molt de la vida i de la presa de decisions. I és un luxe tenir-lo com a soci. I com sabeu, l'Adam i jo i el Bruno hem parlat tant aquest any i crec que... No he parlat del Bruno, però el Bruno és com, per mi, com part de l'escut. L'any passat vaig ser molt dur amb molta gent d'aquest club i senyor, si voleu una definició d'un tio compromès, és el Bruno Valla, amb el qual no ho he dit, Bruno, però a vegades I take you for granted, com diuen els anglesos, i no vull fer-ho. Gràcies. No podria demanar un millor soci amb tu i amb l'Adam en aquest projecte, això és veritat. L'última clau és l'afició. Què he de dir de l'afició? Què he de dir de l'afició? Què he de dir de tots nosaltres? Perquè tots aquí som afició també. Hem tingut més gent al camp que l'any passat, més socis que l'any passat. És un club que ha baixat de primera ref a segona ref i quan vam dir ara més que mai, en comptes de mirar i posar-se de cantó, què van fer? Van ser-hi. Com molts de vosaltres, jo aquí he estat a la Nova Creu Alta molts anys, tinc aquesta longevitat i aquesta perspectiva, i no és comparable al que tenim ara mateix a nivell d'animació, a nivell de com està la gent, a nivell de samarretes. Jo vaig, com sabeu, vinc a Sabadell molt sovint, els meus pares viuen aquí, la meva germana també, i el petit juga a Olímpia, i m'encanta córrer per Sabadell amb la samarreta i veig moltes samarretes. A mi no tinc cap problema que la gent porti samarretes del Madrid o del barri marítim, però, perdoneu, la quantitat de samarretes del Sabadell que veiem, la gent jove, és un goig. Quan el món ens diu a tots nosaltres, arlequinats, que no val la pena, demostrem que sí. Quan seria fàcil rendir-se, vosaltres, nosaltres, resistim. Quan l'equip ha caigut, vosaltres l'ajudem a aixecar-se. Els bons amics són bons amics per qui són quan més se'ls necessita. L'afició del Sabadell és la millor amiga que aquest club podria demanar. Amb això acabo el balanç de la part esportiva del insisteixo, primer equip. Però el Sabadell és molt més que el primer equip masculí. Tenim un femení que és un orgull, tenim un projecte ambiciós de començar a posar les bases perquè el femení o el projecte femení, no només el primer equip, sigui on es mereix, no m'agrada gens aquesta expressió, on es mereix, què es mereix? El treball és el que et fa els somnis. Els somnis no es mereixen, els somnis es treballen. Una altra gran frase del Jordi Ripoll i Tutó. Els somnis no somien, els somnis es treballen. I volem treballar el somni de l'equip femení o de l'estructura femenina. Volem que torni on és, tenim un sènior que ha pujat, gran feina, tenim un juvenil a la màxima categoria, tots els equips en màxima categoria, cadet A, infantil A, la VIA, han anat a Copa Catalunya i els quatre equips de la Vins han estat campions de Lliga. Ens estem consolidant com un referent en el futbol femení a Catalunya. I això també és fer gran el club. El futbol base masculí crec que també està en molt bona forma. El filial continua nutrents de jugadors, el primer equip. Hi ha un preu a pagar, però el filial el volem perquè sigui un obrador. El mandat que li vam dir a Lucas i a l'Oriol i a Alberto era, evidentment, si podem mantenir-lo perfectament, però sobretot el que volem és una estructura que ens permeti que any rere any rere any no sigui flor d'un dia tenir un Altimira, o un Morcillo, o un Pau, o un Marc, o un Marro, o un qui sigui. Vale? Juvenil Ascens, amb participació d'un dels seus jugadors amb dinàmica de primer equip a vegades, Fran Rivera, un senyor que ens sentireu parlant molt d'ell durant els propers anys, cadet a màxima categoria i també sub-14A i sub-13A. Tenim un projecte Lino que en vam parlar l'any passat, de, diguéssim, molt intencional, d'alt rendiment. No ho pots fer, ho vols fer amb quanta més gent pots, però per definició és una mica les forces especials dintre d'un exèrcit. I aquest projecte Lino està treballant amb dos jugadors, un del juvenil i un altre del cadet, i tenim diversos jugadors més identificats perquè aquest projecte cada any anirà pujant. I això és una inversió que no té preu, i d'inversions d'això sí que en sabem una mica. Tenim altres projectes que podrem anar donant resum, i m'agradaria que en algun moment li preguntéssiu també a l'Oriol, responsable de la direcció esportiva de futbol base, perquè ell estarà encantat de donar-vos més detalls. Una mica de perspectiva, quan jo vaig arribar a l'any 2019 no teníem futbol base, o el teníem però el teníem externalitzat, no era nostre. I ara estem aquí. Amb la qual això també és créixer i n'estem molt contents. Balanç institucional. Jo crec que és positiu. Hem fet moltes iniciatives per apropar el club i l'esport en general a la ciutat. Crec que el missatge aquest, Agustí, crac, de Sabadell amb la ciutat i la ciutat amb el Sabadell, crec que realment l'hem posat en pràctica i s'està veient, i és molt positiu. Volem que els nostres socis i aficionats, i també els que no ho són encara, que ho seran, això és una llei com la de la gravetat, acabaran caient, estiguin orgullosos del seu club i dels valors que representa. I això és importantíssim, perquè mireu, aquí no va només de números, però no som un club refundat, vull dir, tenim 120 i escaig anys d'història, i aquests quadres centenaris, la millor manera d'honrar-los per la gent que ja no hi és i que van lluitar per aquests quadres és posar aquests valors en, com jo li deia a l'Eibar en la carta d'agraïment, los valores no se tienen, los valores se demuestran, i nosaltres ho intentem fer. Al novembre va haver-hi una situació molt dramàtica a València, i escolteu, nosaltres hem pujat, fantàstic, però jo també em quedaré amb jugadors del primer equip, voluntaris i gent del club, molts dels que esteu aquí també, carregant a la pluja, amb el fred, un camió perquè sortissi a Pedralba. D'això és per estar-ne orgullós. Això, per mi, és tan orgull relaquinat nostre de tots, és tan èxit de tots, com marcar-li un gol en una final d'un playoff. Una salutació, evidentment, a Pedralba i al CD Pedralba, amb qui tindrem o ja tenim una connexió de per vida. Crec que hem millorat molt i us continuem fent les relacions amb altres entitats perquè vegin que el Sabadell forma part de la solució, no del problema. Sabem que tenim un impacte i probablement seguim la institució, no probablement, som la institució que més mou esportiva a Sabadell. I no és que ens creiem millors perquè no ho som, però la realitat és aquesta i volem que ens vegin com una part d'una solució, perquè si ens va bé a nosaltres li anirà bé a la ciutat, i si li va bé a la ciutat d'això ens en beneficiarem tots. La relació amb l'Ajuntament crec que està en un bon moment. L'Ajuntament és conscient de la importància del club com a eina transformadora, crec que és conscient també de la sort que tenim, i a vegades sona malament perquè ho estic dient jo, de tenir una propietat molt del Sabadell, i també és agrair l'Ajuntament, més enllà de la ideologia, és un Ajuntament que té una complicitat i que té un enteniment del poder del Centre d'Esport Sabadell per la ciutat. Al final, el seu mandat no és ajudar al Centre d'Esport Sabadell, és ajudar la ciutat, i se n'han adonat que si ens ajuden, ni tan sols ajudar, si com a mínim estan allà recolzant-nos colze a colze, a la ciutat li anirà bé. Situació econòmica, balanç, va, i acabem. Jo tinc una notícia dolenta i diverses bones. Què voleu, la dolenta o la bona primera? La dolenta, no? Millor? Vale. La dolenta és que primera ref o segona ref, un club de la dimensió com el Sabadell, amb l'ambició que volem...
Gairebé les dues en punt. A l'antena de Ràdio Sabadell ens acomiadem amb la feina tècnica de la Rocío García, del Marc Cortín, del Roger Benet i companyia. La 94.6 i l'estreaming de Ràdio Sabadell.fm arriba ara al Notícies Migdia per seguir escoltant i veient el que resta de compareixença del president, de Pau Morilla Giné. La farem íntegra, com ja fa estona que s'està fent, al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Per tant, us esperem allà. Una abraçada, fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.